IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. No han passat dos mesos del doble terratrèmol a Veneçuela i avui tornem a estar pendents dels efectes d'un altre sisme. Aquest ha estat a Colòmbia, al nord-oest del país, a hores d'ara, i amb els serveis d'emergència fent feina escarada entre les runes dels edificis ensorrats per trobar-hi supervivents, se superen els 130 morts i els 500 ferits. Les autoritats espanyoles informen que hi ha al manco 164 espanyols desapareguts a la zona afectada entre Medellín, Bogotà i Cali. Una nova tragèdia que segueixen de molt a prop els més de 41.000 colombians que viuen a les Balears, que s'han sumat a les mostres de solidaritat i condol per les víctimes amb un minut de silenci davant del consolat demà. És una de les notícies més destacades avui, dimarts 11 d'agost, quan s'ha donat el SUS al pla especial per a l'eclipsi, poc més de 24 hores abans que es produeixi el fenomen astronòmic que monopolitza informatius des de ja fa dies. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel desplegament dels primers efectius del pla Eclipval.
El pla ha entrat en nivell operatiu 1 i això vol dir que ja hi ha recursos activats sobre el terreny, entre ells policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Protecció Civil i agents de medi ambient. Demà a partir de les 10 s'intensificarà el dispositiu amb un control exhaustiu a totes les carreteres afectades, les zones de risc i les zones segures d'observació.
La Fiscalia investiga el vicepresident del Consell de Mallorca per malversació en l'ús fraudulent dels cotxes oficials.
El Ministeri Públic ha obert diligències a Pedro Obestar després de la denúncia presentada pel grup socialista en el Consell de Mallorca. Els socialistes consideren que els fets atribuïts a l'alt càrrec de vots podrien ser constitutius de malversació de capdals públics continuada, prevaricació i també falsetat documental.
A Menorca, el GOP alerta el govern d'un increment de les emissions contaminants a la central tèrmica del Port de Mahó. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. L'entitat ecologista ha demanat a la Direcció General d'Energia del Govern que inspeccioni la central elèctrica del Port de Mahó perquè asseguren haver detectat un increment evident de les emissions contaminants en les darreres setmanes. Demanen al govern que revisin el funcionament de la central per si hi ha incidències en el combustible o la seva combustió.
Després de 23 anys, a Eivissa estrena una ampliada planta de transferència de residus al polígon d'Esgorg, des d'on se seleccionen les fraccions de cartró i vidre de la recollida selectiva. Anna Fernández, bon dia.
Bon dia. Les obres han durat més de 8 mesos, durant els quals aquesta feina s'ha fet a dues parcel·les llogades a la zona industrial de Montecristo. Des del 2003, que es va obrir fins a dia d'avui, s'han passat de processar 3.000 tones a superar les 30.000 anuals. Posar al dia aquestes instal·lacions d'Esgorg ha costat 2.800.000 euros. S'ha fet més segur tot el recinte, però també més sostenible, ja que s'ha dotat d'una coberta solar que proporcionarà tota l'energia de la planta.
En els esports, la plantilla mallorquinista ha fet avui el primer entrenament pensant en el partit del Valladolid i amb tres novetats a l'equip. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Josep Cerdà s'ha entrenat per primera vegada amb el seu nou company. També han entrat amb el grup Dani Luna i Arnau Puigmal. Alfonso Díaz, del seu negoci, ha confirmat que vendran més jugadors, que el míster està content en la plantilla i que s'han superat els 20.000 abonats. Més coses a l'europeu de natació, que es disputa a París, el mallorquí Hugo González s'ha classificat avui de matí per a la semifinal del 200 d'esquena. I qui ja té bitllet per a la final femenina d'aquesta modalitat, a la també mallorquina Estela Tonrat. Claudia Cook i Marcos Pons són dos dels joves palistes del Club Marítim de Mahó que han aconseguit una de les tres medalles d'or al Campionat d'Espanya. I avui ha arrencat la regata Illes Balears Clàssics al Club de Mar de Palma, la primera cita del calendari a l'Art Balear de la gran competició de vela clàssica que finalitzarà el 15 d'agost a la Badia de Palma.
Tot això a partir de les 2:30 i la calor no dona treva. Encara es manté en avís groc bona part de l'arxipèlag, on el risc de foc, atenció, es troba a nivell màxim a les quatre illes. La previsió meteorològica per les pròximes hores amb Margalida Ribas. Bon dia.
Bon dia. Continua dominant la temperatura elevada i també la sensació de basca. Aquesta matinada les mínimes han tornat a ser elevades i, de fet, han pujat entre 1 i 3 graus a diversos observatoris de l'illa de Mallorca. Destaquen registres entorn dels 28 graus a Banyalbufar, al Port de Palma, Cap de Pere i també a Porto Colom. De la mateixa manera, continuarem amb valors màxims també alts entre els 34 i els 38 graus. Puntualment, aquests també es podrien enfilar fins als 39 a l'interior de Mallorca. Però avui destaca l'absència de visors taronges. Aquests seran grocs arreu de les illes Manco al Llevant de Mallorca, on el vent frenarà la temperatura. Concretament, es preveu que aquest bufi en general fluix de xaloc i també de llevant, i vendrà acompanyat d'una situació marítima més tranquil·la marcada pel marejol. Finalment, pel que fa a l'estat del cel, les restes de núvols mitjans i alts s'espera que es vagin retirant per donar pas a un cap vespre assolellat fins a l'arribada d'alguns intervals de núvols prims cap a darreres hores al sector nord de Mallorca i també de Menorca. En definitiva, pocs canvis a curt termini amb el termòmetre encara com a protagonista.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. El govern ja ha activat el pla d'emergències per l'eclipsi de demà amb el desplegament dels primers efectius de seguretat a punts concrets de les illes. Demà s'ampliarà i s'han establert 26 zones d'observació per coordinar i prevenir les concentracions. A més, hi haurà un punt de control a cada illa per vetllar per la seguretat i la protecció.
D'aquesta manera es dona el tret de sortida un dispositiu en el qual participaran milers d'efectius dels diferents cossos de seguretat i serveis d'emergències. En aquest sentit, la Unitat Militar d'Emergències avui ja realitza tasques de vigilància i prevenció a la Serra de Tramuntana. Tot el dispositiu estarà coordinat des del Centre d'Emergències 112, però també hi haurà un lloc de comandament a Menorca, Eivissa i Formentera. Pablo Garrit és el director general d'Emergències.
Ya tenemos una parte del operativo controlando el territorio, evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también, que mañana tendrán restricciones.
S'ha dissenyat un pla que presenta restriccions a una vintena de carreteres, així com 26 zones d'observació oficials distribuïdes per diferents punts de les illes. La vigilància i el monitoratge de les carreteres i zones d'observació segures ja ha començat i serà demà a partir de les 10 del matí, quan s'intensificarà. A més, està previst que l'accés a les carreteres restringides es talli a partir de les 3 de l'hora baixa. Garrit fa una crida a la responsabilitat i a seguir les recomanacions.
Nosotros estamos recomendando prevención y precaución desde el principio y tratando de explicar a la población que si hay posibilidad de ver el eclipse en un entorno cercano que evite desplazamientos innecesarios, que lo haga. Precisamente por eso, en la página web eclipsesegu.cai.es tenemos un simulador para que cualquiera pueda ver desde donde quiere ver el eclipse, cómo se va a ver el eclipse, para garantizarle una información que le permita tomar decisiones.
Els agents implicats han constituït avui el Centre de Coordinació Operativa Integrada, CECOPI, per activar el Pla Eclipval en el nivell operatiu.
Com sentíem, les carreteres és un dels principals focus d'atenció i també la DGT, la Direcció General de Trànsit, les vol controlar. Preveuen que avui ja comencin els desplaçaments i la por és que alguns estacionin a les voreres de les vies. També preocupa i molt la tornada després de l'eclipsi.
Com destaca el cap provincial de la DGT a les Illes, Fernando Alonso, és un fenomen que no s'ha produït fa un segle i del qual no es tenen dades per anticipar els fluxos de trànsit. Així l'impacte és mal de preveure.
Algunas de las restricciones y de las medidas tienen carácter dinámico y desde luego el esfuerzo en comparación con otros eventos iba a ser mucho más grande en lo que se refiere a la monitorización durante la jornada, porque las medidas están previstas, pero algunas de ellas habrá que esperar a ver si se cumplen unos determinados valores o unas condiciones para aplicarlas.
Llocs com Formentor han allargat la restricció durant la nit d'avui per anticipar les arribades, però la màxima preocupació de la Direcció General de Trànsit no són els desplaçaments avançats.
Lo que preocupa no es tanto que vayan durante la noche, sino que pudieran tener un estacionamiento, por ejemplo, antirreglamentario del vehículo, o que pudiéramos amanecer con un vehículo en mitad de una carretera o en mitad de un arcén. Pero en principio, quien quiera hacerlo, si tiene un lugar donde dejar el vehículo, para nosotros no va a ser un problema porque eliminamos un, digamos, un vehículo durante el día. Evidentemente, en algún momento va a tener que regresar de este lugar, ¿no?
Pel que fa a les infraestructures bàsiques, la DGT ha habilitat carrils preferents d'emergència d'accés a l'aeroport de Palma i a l'Hospital Son Llàtzer.
Crearles este vial o este carril exclusivo para poder garantizar el desplazamiento. Precisamente porque en la MA-19 se espera que en algunos momentos pues la circulación puede ser compleja y desde luego no es lo ideal para un servicio de emergencias, ¿no? Quien tenga, por ejemplo, que acudir al aeropuerto, pues va a tener que hacerlo con más antelación de la que va un día normal para poder garantizar ese desplazamiento seguro.
La Direcció General de Trànsit insisteix que per evitar col·lapses no s'han de fer desplaçaments innecessaris i s'ha de tenir paciència a l'hora d'arribar i de partir després de veure l'eclipsi.
A Formentera s'han fet les darreres reunions per acabar de perfilar el dispositiu de seguretat. El Consell Insular ha organitzat un acte per veure l'eclipsi al far d'Escap de Barberia per d'haver 540 persones i les places ja van quedar exaurides pràcticament al moment. Ens ho explica Henry Fernández.
La carretera d'Escap de Barberia quedarà tallada des de l'encreuament de Calassaona. A l'acte organitzat al far només s'hi podrà accedir amb busos llançadora que sortiran des de Sant Francesc durant la tarda. La circulació a la zona de Calassaona inicialment no es tallarà, però no es descarta fer-ho. Escoltam Òscar Portes, president del Consell de Formentera.
Hi havia d'inici 440 places que es van exaurir ben aviat i van poder ampliar-ho en 100 més, per tant, són 540 places que hi haurà allí. Per tant, per seguretat s'ha de tallar aquesta carretera. Evidentment, els vecins i qui visqui en aquella zona, acreditant-se, podrà accedir-hi.
Formentera té unes condicions òptimes per veure l'eclipsi des de qualsevol punt, però s'espera que tant turistes com residents es desplacin a la costa. És per això que porta subratlla que s'han reforçat tots els cossos de seguretat.
Allí on creiem que hi haurà més assistència, doncs es reforça amb policia local, amb bombers, amb socorristes, amb guàrdia civil, Direcció General d'Emergències també estarà present, Protecció Civil, 061...
Des del Consell demanen prudència, precaució i sentit comú a la població per gaudir d'aquest fenomen històric sense incidències.
A Ciutadella, la policia local ha posat ja en marxa el Pla d'Emergències Municipal, un operatiu especialment important en aquest municipi que concentra bona part dels punts d'observació de l'illa de Menorca. Fanny.
La policia local senyalitza i informa els conductors que han de treure els seus vehicles dels carrers de les zones oficials d'observació. Calamblanes, Son Oleo, Son Blanc, Cala Blanca i el passeig de Cap d'Artruig. Es volen deixar aquests espais lliures de vehicles per evitar que els espectadors acabin concentrant-se a les roques massa a prop del mar i per mantenir lliures els accessos als vehicles d'emergències. José Calero és el subinspector de la policia local de Ciutadella.
Tendrán que organizarse para moverse porque el estacionamiento, como comentamos, está bastante limitado. La zona estará cerrada a partir de las 3, por lo tanto, se recomienda al ciudadano que organice su movilidad.
Aquest dimecres, a partir de les 3 del capvespre, 29 agents tancaran carrers, faran de filtre i controlaran l'afluència. Un exemple el trobem al Pont d'en Gil, on hi haurà dues patrulles de la policia local. El CECOPAL estarà operatiu de 4 del migdia fins a 12 del vespre per coordinar tots els serveis.
Hem de dir que la policia local no actuarà sola, ja que l'Agrupació de Protecció Civil de Ciutadella els donarà suport logístic. Samad Houman.
Malgrat estan acostumats a participar en operatius dissenyats per un nombre elevat de persones, com és el cas de Sant Joan, els voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella saben que aquest cas és diferent. El que és el mateix és la principal preocupació, que se segueixin les recomanacions de seguretat. El desplegament d'efectius s'ajustarà a les necessitats que vagin sortint, tal i com explica la voluntària Nàdia Salvador.
Tenemos nuestro vehículo, el coche, después contaremos con dos o tres motos también nuestras de Protección Civil y si necesitáramos cogeríamos otro coche que es de la policía, pero a veces lo usamos nosotros.
Protecció Civil es desplegarà als quatre punts oficials marcats a Ciutadella, Calamblanes, Son Blanc, el passeig marítim de Cap d'Artruig i Cala Blanca.
També missatge de la presidenta del govern, Marga Proens, que adverteix sobre la importància de seguir les recomanacions de les autoritats que fa 9 mesos, diu, que estan preparant el dispositiu record de la ciutadania que té al seu abast eines per gaudir de l'eclipsi de manera segura.
Saben que hem habilitat 9 punts d'observació segura. També a dins la pàgina web Horitzó 2026, que és veritat que és molt útil, i faig una crida a que puguin posar les coordenades de casa seva o de qui bon fan comptes a ser molt important, fer ús de les ueres homologades, molta precaució en la població infantil.
L'eclipsi solar té també repercussions per la col·lectivitat. Els humans, com éssers socials, i el fenomen es viurà com una experiència de cohesió i d'identitat. Aquest esdeveniment també ha desfermat, Carme, l'efecte FOMO, és a dir, la por de perdre's alguna cosa.
Sí, el professor de Sociologia de la UIB, Francisco González, diu que compartir l'eclipsi a través de les xarxes socials té un comportament d'individualisme, de voler cercar la millor ubicació per observar aquest esdeveniment, però també diu que hi ha una part de col·lectivitat. Són declaracions a Iveta Ràdio.
Que, en gran mesura, l'objectiu de moltes persones no és tant la curiositat, com deia abans, científica, sinó més bé aquesta moda de viure experiències. De viure experiències que després se compartiran a les xarxes socials. Per dir, jo he estat allí, no? Aquesta societat de l'espectacle.
El també president de l'Associació de Sociologia de les Balears demana calma a la ciutadania davant el que anomena efervescència col·lectiva per aquest esdeveniment.
La quantitat d'informació al voltant de l'eclipsi pot ser aclaparadora. Fa molts dies que en parlam i per alguns la incertesa o el temor ja supera les ganes de veure un fenomen poc habitual. Molt poc habitual, de fet. Ens recorda el president de la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca, Sentiu, com l'ha descrit Amado Carbonell a l'Informatiu Matí.
Un eclipsi de sol total és un event que tothom hauria de disfrutar almenys una vegada en sa vida. És un moment en què el cel se torna oscur, se veuen estrelles, veurem la constel·lació de Leo, veurem Flata Venus, amb una mica de sort podríem veure que el Perseida. I també al voltant nostre, que és l'entorn més proper, l'entorn d'un color gris metàl·lic, els ocells cerquen puesto per amagar-se, el silenci inicial és brutal, és un moment màgic.
Són 2:17. Fem una petita aturada a l'informatiu migdia i en tornar actualitzem tota la informació sobre el terratrèmol a Colòmbia.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Calor?
Molts cars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
De dilluns a divendres a 9:00, al dia, amb Marta Grau.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a 7:00, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La xifra oficial de morts pel terratrèmol d'ahir capvespre a Colòmbia se situa en 132. El país ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat amb més de 200 especialistes, mentre la comunitat internacional comença a enviar-hi ajuda urgent. En aquesta hora, el govern d'Espanya confirma 164 compatriotes desapareguts i, de moment, que han mort. El sisme va tenir l'epicentre a la localitat de Chocó, amb una intensitat de 7,4 graus a l'escala de Richter. El terratrèmol
més greu del segle en aquest país.
Els equips d'emergència fan feina contrarrellotge per trobar supervivents davall de les tones de ciment i formigó amb milers d'edificis i habitatges destrossats. De moment, ni el Consolat d'Espanya a Bogotà ni l'Ambaixada de Colòmbia a Espanya ha confirmat cap víctima espanyola, però sí 164 desapareguts, segons el darrer balanç del Ministeri d'Afers Exteriors. Així ho ha confirmat el ministre José Manuel Álvarez, qui demana als afectats que es posin en contacte amb les autoritats per tenir informació sobre familiars i amics.
Que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia. Y, por supuesto, la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
El més de 40.000 colombians que viuen a les Balears estan consternats i segueixen minut a minut totes les notícies que arriben. De fet, bona part d'ells són d'algunes de les ciutats més afectades. És el cas de Norbey Andrade, colombià resident a les illes, que ha explicat la dificultat de rescatar persones en els moments inicials per la manca de mitjans. Són declaracions a l'informatiu Matí.
És relativamente fuerte lo que vimos. Rescatando gente con las manos, con las uñas, y porque los servicios de socorro o la maquinaria que realmente se necesita para esto en el momento no llega, ¿no?
Fins ara s'han mobilitzat uns 200 efectius de rescat de l'exèrcit colombià que treballen en drons, càmeres tèrmiques i sensors de moviment. De moment hi ha confirmats al Manco 132 morts, amb prop d'un miler de ferits i més de 200 desapareguts. Unes xifres que aniran ballant i augmentant al llarg del dia. Escoltam el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, des del lloc del comandament unificat.
Des del principi d'este dia, y desde que ocurrió la tragedia, he estado hablando con la señora gobernadora y el señor alcalde, y ellos nos solicitaron rescatistas. Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos.
La comunitat internacional ja s'ha mobilitzat. La Unió Europea ha oferit el sistema Copernicus per oferir imatges en temps real que ajudin a trobar supervivents a banda de proporcionar recursos a través de la Creu Roja. Estats Units ha oferit una ajuda inicial de 15 milions de dòlars per refugis i aliments, a més d'altres materials bàsics. A Espanya, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha traslladat la seva solidaritat amb el poble colombià.
Les Balears també han mostrat avui la seva solidaritat amb Colòmbia amb un minut de silenci al Consolat de Mar en memòria de les víctimes d'aquest terratrèmol. Ha estat, com dèiem, en un acte de condol per una comunitat, de fet, la colombiana, que és la comunitat estrangera més nombrosa a les illes. Són més de 41.000 persones a l'acte. Han acudit, entre altres autoritats, la presidenta del govern, Marga Provenç.
Sí, bé, des del govern de les Illes Balears mos hem volgut sumar totes les mostres de condol per aquest terratrèmol que ha assetjat, en aquest cas, Colòmbia. Estem també en contacte amb ells, amb la cònsul que s'hi ha pogut sumar i, com dic, sumar amb les mostres de dolor i de commoció. En aquests moments, me comentava la cònsul que estan fent feina amb les persones residents aquí i encara estan canalitzant tota la informació que els arriba des de Colòmbia.
La comunitat colombiana d'Eivissa ha mostrat també el seu condol des de l'associació, assegurant que estan preocupats per tot el que ha passat i que coneixen alguns afectats que han patit danys materials. Ara aquesta entitat està organitzant un esdeveniment musical a l'illa amb l'objectiu de recaptar fons per poder ajudar les víctimes del sisme. Ho explica en David Jiménez, que és president de l'associació colombiana d'Eivissa i Formentera.
Impresionante todas las imágenes que estamos viendo, que nos envían desde nuestro país. Y ahora con la intención de ayudar de alguna forma, estamos intentando, sin apresurarnos, de organizar un evento para recaudar fondos con todas las entidades respectivas, concernientes, pertinentes de aquí de la isla, ayuntamientos, a fin de hacer algo bueno, eficaz, con toda la transparencia que indique que podamos llevar todos esos recursos al destino final.
Informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Ho avançàvem en titulars. La Fiscalia de les Illes Balears investiga el vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, pel suposat ús fraudulent dels cotxes sense retolar de la institució insular.
Tal com ha avançat el diari Última Hora i ha pogut confirmar IB3 Notícies, el Ministeri Públic ha obert diligències a l'alt càrrec de vots per malversació després de la denúncia presentada pel grup socialista en el Consell de Mallorca. Els socialistes consideren que els fets atribuïts a Bestart utilitzar per a usos privats els vehicles oficials podrien ser constitutius de malversació de cabals públics continuada, prevaricació i falsedat documental en generar despeses de benzina i altres consums sense tenir autorització.
Més coses. El Consell de Mallorca ha rebut quasi 900 sol·licituds per les ajudes a l'autonomia de la gent gran. Es tracta d'un 31% més que l'any passat. És la xifra més alta registrada fins ara i compta amb una dotació de 375.000 euros per la compra d'audiòfons, ulleres, pròtesis dentals o cadires de rodes.
L'augment és encara més significatiu si es compara amb l'evolució dels darrers dos anys. El 2024 es varen registrar 600 sol·licituds i enguany s'ha arribat a les 898. Això suposa un increment de prop del 50% en només dos anys. Una evolució que confirma el creixent coneixement i utilització d'aquest recurs per part de la gent gran de l'illa. És el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez.
Porque nuestro compromiso es claro, destinar cada euro público a realmente medidas que facilitan que estas personas que más lo necesitan pues se pueda reforzar su atención garantizando que tengan un bienestar real en sus hogares con soluciones que les permitan seguir viviendo en aquel entorno que ellos quieren. Es el entorno domiciliario.
Les ajudes estan destinades a persones de 65 anys o més, o també empadronades a Mallorca, i permeten finançar productes que contribueixin a millorar la recuperació físico-sensorial, a més de compensar limitacions funcionals i també facilitar les activitats de la vida quotidiana.
2:26, seguim amb més assumptes de l'actualitat. Després de 23 anys, Eivissa ha estrenat una ampliada planta de transferència de residus al polígon d'Esgorg, des d'on se seleccionen les fraccions de cartró i vidre de la recollida selectiva. Les obres han durat més de 8 mesos, durant els quals aquesta feina de separació s'ha fet a dues parcel·les llogades a la zona industrial de Montecristo.
Des del 2003 que es va obrir fins a dia d'avui, s'ha passat de processar 3.000 a superar les 30.000 tones anuals. Posar al dia aquestes instal·lacions des del Gorg ha costat 2.800.000 euros. Entre altres qüestions, s'ha unificat el recinte en una única nau i s'ha dotat de sostre l'espai on se'n guarda el paper per evitar que es mulli, a més de millorar el terra per evitar la filtració de lixiviats. S'ha fet autosuficient tota la planta gràcies a la coberta solar que s'hi ha posat. Ignacio Andrés és el conseller de Medi Ambient d'Eivissa.
La nostra planta és totalment autosuficient energèticament, per tant és més sostenible. I també, a més, han millorat tot el tema de xarxa de lo que s'encantaria, dels lixiviats que antes podien tenir.
El president del Consell, Vicent Marí, ha destacat també que en les 3 setmanes que es va començar ja s'han enviat a Mallorca més de 3.000 tones de residus d'Eivissa i ha descartat que els problemes de la setmana passada siguin per la saturació de la planta de Tirme.
Que en 3 setmanes s'han traslladat ja 3.000 tonelades de residus. Està funcionant bé, alguna incidència com hi va al principi, però precisament el pla pilot consisteix en això. Hi ha hagut aquesta setmana problema de la planta de Tirme, però Tirme té suficient capacitat per absorbir els residus que venen d'Eivissa. Per tant, no estem davant cap tipus de problema que no es pugui solucionar.
Segons Maria, es tracta d'una solució temporal. Creu que l'illa ha de ser autosuficient en la gestió dels seus residus.
La Guàrdia Civil ha interceptat a l'aeroport d'Eivissa un viatger de 31 anys que amagava en l'equipatge un total de 2.100 paquets de tabac. La mercaderia estaria valorada en 12.600 euros. L'home
està acusat de contraban, ja que duia els 210 cartrons sense els precintes fiscals obligatoris.
El seu vol procedia d'Istanbul via Madrid. La multa per contraban de tabac triplica el valor d'aquesta droga legal, pel qual en aquest cas podria superar els 36.000 euros.
I 21 persones d'origen magrebí han arribat a primera hora d'avui matí a Formentera. Agents de la Guàrdia Civil han interceptat els migrants a la zona de l'hotel Riu Palace.
Sí, els migrants concretament han estat interceptats de vés les 7 i 10 del matí per un operatiu en el qual han participat agents de la Guàrdia Civil i també de la Unitat de Seguretat Ciutadana. Enguany han arribat a les illes 4.278 persones procedents del nord d'Àfrica en 225 embarcacions. D'aquestes, més de la meitat ho han fet a Formentera.
D'altra banda, la Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cos sense vida en aigües lleivissenques d'un home en avançat estat de descomposició.
L'home va ser vist ahir a la zona de Santa Eulària, a mitja milla nàutica de la zona coneguda com Calor d'Esgata. Segons ha informat l'Institut Armat, un particular va avisar damunt les 3 del capvespre de la presència d'aquest cos. Més tard, a d'haver les 5, els GEAS varen recuperar el cos de l'home sense vida.
I en pocs segons arribarem a les 2:30, moment de repassar els titulars. El govern ha posat en marxa el pla per l'eclipsi amb el desplegament dels primers efectius del pla Eclipval.
El pla ha entrat en nivell operatiu i això vol dir que ja hi ha recursos activats sobre el terreny, entre ells policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Protecció Civil i agents de Medi Ambient. Demà, a partir de les 10, s'intensificarà el dispositiu amb un control exhaustiu de totes les carreteres afectades i les zones de risc i, a més, de les zones segures d'observació.
La Fiscalia investiga el vicepresident del Consell de Mallorca per malversació en l'ús fraudulent dels cotxes oficials.
El Ministeri Públic ha obert diligències a Pedro Bestard després de la denúncia presentada pel grup socialista en el Consell de Mallorca. El PSIC considera que els fets atribuïts a l'alt càrrec de vots podrien ser constitutius de malversació de cabals públics continuats, prevaricació i falsetat documental.
A Menorca, el GOP alerta el govern d'un increment de les emissions contaminants a la central tèrmica del Port de Mou.
L'entitat ecologista ha demanat a la Direcció General d'Energia del Govern que inspeccioni la central elèctrica del Port de Mou perquè asseguren haver detectat un increment evident de les emissions contaminants en les darreres setmanes. Demana a l'executiu que revisi el funcionament de la central per si hi ha incidències en el combustible o la seva combustió.
Ja acabem de saber que s'ha reobert al bany la platja d'Escudolà, ho ha informat l'Ajuntament de Sant Josep de Satalaia, ha estat a l'alçada del torrent de Safont, que s'havia tancat el passat divendres per presència d'enterococs i aigües fecals. Recordem que s'ha va tancar el mateix dia que se va saber la denúncia contra Aena pels vessaments de fecals al torrent. El consistori mantindrà el control de qualitat de les aigües de bany en aquesta zona durant les properes setmanes. I a la plana internacional, tothom pendent de Colòmbia, 132 persones han perdut la vida fins al moment a causa del terratrèmol d'ahir.
El país ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat amb més de 200 especialistes, mentre la comunitat internacional comença a enviar ajuda urgent.
Informatiu migdia. Esports.
Informació esportiva que passa pel Mallorca. Ha fet el primer entrenament de la setmana pensant en el partit del Valladolid i amb tres novetats damunt la gespa de Son Bibilón i Toni Fuster. Bon dia de nou.
Bon dia. El Mallorca ha encetat la primera setmana de Lliga i la darrera incorporació, el migcampista pollensí Josep Cerdà, ha fet la primera sessió d'entrenament amb el grup. Arnau Puigmal i Dani Luna també s'hi han incorporat, mentre que el colombià Johan Mojica i Calum Bah continuen de baixa. A més, avui el club ha presentat un nou patrocinador i a l'acte hi han assistit el jugador Sergi Darder, Josep Cerdà i el CEO de negocis del Mallorca, Alfonso Díaz, que ha reconegut que es continua fent feina en el mercat de fitxatges per incorporar algun jugador més.
Ya sabéis que nunca hablamos de jugadores, de posibles jugadores, de contratos, etc. La dirección deportiva está trabajando, ya dijimos y también dijo Pablo bueno, pues que alguna incorporación habrá y bueno, pues hay que esperar a ver qué ocurre en los próximos días.
El cap de negocis també ha celebrat la xifra d'abonaments. Un total de 20.200 socis, un rècord a la segona divisió. Sentim Alfonso.
Bueno, ojalá que los 20.200 que somos ya hemos superado la barrera de los 20.000. Es increíble, ¿no? Pues el apoyo del mallorquinismo en un momento difícil, que es un descenso, pero han vuelto a demostrar una vez más que van a estar ahí, que van a estar con el equipo. Ya vimos otro día en el partido de Ciudad de Palma que éramos casi 18.000, 19.000. Es un apoyo grande. ¿Cuántos van a venir? Ojalá que podamos ser los máximos posibles. Es el primer partido de Liga, hay que empezar con buen pie y ganar en casa es fundamental.
I davant aquest de més de 20.000 aficionats espera poder debutar el pollancí Josep Sardà, que ha parlat de com va ser el seu fitxatge amb el Real Mallorca.
No, ha sido, la verdad, un mercado un poco movidito, porque es verdad que el Mallorca me estaba trasladando ofertas, el Andorra al principio no aceptaba, y nada, yo la verdad me he puesto también un poco en manos de la gente y le he transmitido esa ilusión de venir aquí y muy contento de que se haya dado.
Un altre jugador que també ha estat present durant aquest acte és l'artenenc Sergi Darder. Darder ha lloat el seu nou company Josep Sardà.
El míster el volia de fa estona, tenia clar el perfil de jugador que era, crec que encaixa molt dins la manera i d'entendre el futbol que té en Lluís. Jo també, bueno, m'agrada molt el futbol, ja ho sabeu, i l'he pogut seguir, sé que és un jugador que em donarà molt, que és un perfil de jugador que, bueno, que en el meu perfil també, egoístament xerrant, encaixa molt, així que estic segur que en sos 3, 4, 5 millors que jugarem cada partit perquè a mi li agrada, encaixarà i serà molt fàcil per a l'adaptació.
El Mallorca ha tancat la pretemporada sense perdre cap partit, però més enllà dels resultats, l'equip arriba a la primera jornada amb molt bones sensacions.
Hi ha hagut pretemporades, te diria, la passada, que també varen tenir bons resultats, o no dolents, però les sensacions no eren bones. I enguany crec que és totalment el contrari. Els resultats han acompanyat, però les sensacions són molt bones. Crec que el missatge ha entrat molt bé del míster, crec que té les idees molt clares, el perfil de jugador que té dins l'equip encaixa molt en la seva manera de veure el futbol. Ara bé, això no serveix de res si no guanyes. Tots sabem que el futbol són resultats.
L'objectiu del Real Mallorca és guanyar jornada rere jornada i aconseguir l'objectiu, no és altre que l'ascens. Ho tenen clar Sergi Darder i Josep Sardà.
És que estem aquí en quedar per pujar. Jo t'enganaria si deien el contrari, així que l'objectiu és clar, firmaria quedar sext i pujar. És a dir, també no t'he dit que hem de quedar primers sobrats, ojalà que sí, i lluitarem, perquè crec que la direcció esportiva està fent mèrits i l'equip com per poder lluitar, però com t'he dit, és una lliga competida, tots els que han jugat a segona i molta gent que han pitjat a segona, sabem que hi haurà un moment complicat, no mos hem d'amagar i hem de dir, ja ho veurem, no, l'objectiu és pujar i aquí no, jo almenys no me baixarà ningú d'aquest carro.
També crec que l'objectiu del Mallorca és tornar a primera i hem de fer feina per aconseguir-ho sigui com sigui, és veure que segona és molt difícil, l'any passat jo ja hi vaig estar, però ja te dic, ha de ser l'objectiu i ho hem d'intentar aconseguir.
El primer partit de Lliga, dissabte, a partir de les 9:30 del vespre, Mallorca-Valladolid, aquí a IB3 Ràdio, el podreu seguir des de les 7, el programa Esports 3 en joc. I en el Cádiz, l'entrenador Imanol Idiáquez ha estat destituït a 4 dies del debut en Lliga contra el Celta Fortuna. Tot fa indicar que el tècnic ha discutit amb la direcció esportiva per al tema de reforços. I més futbol, l'U d'Eivissa i del primer entrenament de José Carlos Lazo amb els seus nous companys. Ens informa el nostre company Víctor Sancho. Bon dia.
Bon dia. Primera sessió matinal sobre la gespa de l'atacant de Sanlúcar de Barrameda en la resta de la plantilla. Lazo va arribar al Real Madrid després d'estar fins a l'etapa cadeta a l'Atlético Sanluqueño. I en aquests dos clubs s'ha format. Jugador de velocitat, desequilibri i xut, ha competit les darreres 8 temporades al futbol professional. Sobretot a segona divisió, però ha sumat també més d'una desena de partits a primera divisió. Pot jugar en les dues bandes i també darrere del punta, però sobretot ha jugat en el costat esquerre a cama canviada. La realitat de Lazo és que en les darreres temporades ha anat perdent protagonisme en els clubs en els quals ha estat, com l'Espanyol i l'Albacete, d'on arriba ara. Un jugador tècnicament visual, però amb un rendiment sense pilota més qüestionable. La desconnexió sobre les facetes col·lectives explica la darrera trajectòria d'un Lazo en una progressió decreixent. el repte de Raúl Jona, que avui ha parlat una estona a l'inici de l'entrenament amb ell. Una imatge que han recollit també les càmeres d'IB3 és esprema futbolísticament a un jugador que pot donar molt més del que s'ha vist en les darreres temporades. És el fitxatge clarament més mediàtic de l'Eivissa fins al moment aquest estiu. Però això a l'entitat que presideix Amadeu Salvo és tot el contrari a un sinònim d'èxit. Habitualment aquests fitxatges no han anat acompanyats al final del curs d'un resultat positiu per a l'equip.
Gràcies, Víctor, per acabar amb el futbol. Per parlar de futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix els horaris definitius del primer títol en joc. La semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Pozo Múrcia jugarà el dissabte 5 de setembre a la 1:30 del migdia. Una competició que es disputarà al Palau Blaugrana de Barcelona i que serà la primera oportunitat per als d'Antonio Vadillo de guanyar un títol aquesta temporada. L'altra semifinal la disputarà en Barça i Jaén el mateix dia, però a les 4:15 del capvespre. Els guanyadors d'ambdues eliminatòries s'enfrontaran a la final el diumenge, dia 6 de setembre, quan falti un quart per a les 7 de l'hora baixa. I per aquest motiu el Palma Futsal continua preparant-se en la pretemporada. L'equip que entrena Vadillo disputarà divendres a les 9 del vespre el primer partit al Trofeu Ciutat de Manacor, Memorial Miquel Jaume contra l'Sporting de Portugal, que va ser el rival de la darrera final de la Champions. Per aquest primer partit de pretemporada, l'Ajuntament de Manacor ha posat 50 entrades doble gratuïtes a la disposició del club i el guanyador es triarà mitjançant un sorteig entre tots els sol·licitants. Recordant que tots els partits de la pretemporada del Palma Futsal els podreu veure per IB3 Televisió. En bàsquet, a la primera FEP, el Palmer acaba d'anunciar el fitxatge de Guy Hartmann, el base israelià amb passaport espanyol, que ha destacat a Alemanya amb el Lok Bernau i l'Alba Berlín. D'altra banda, el club ha iniciat la seva campanya de socis per al curs 2026-2027 sota el lema Junts, sempre junts, en la que serà la segona temporada consecutiva a la primera FEP. Els preus van dels 70 euros del carnet jove, passant pels 80 euros de la renovació sènior i arribant als 120 euros de l'abonament general. Els abonats del Palmer poden renovar el seu carnet des d'avui fins dia 15 de setembre, mentre que el dilluns 17 d'agost començarà la campanya general. I a l'Europeu de Natació, que es disputa a París, el mallorquí Hugo González s'ha classificat avui matí per a la semifinal del 200 Escana. I qui ja té bitllet per a la final femenina d'aquesta modalitat, la també mallorquina, Estela Tonrat. La palmesana va aconseguir ahir entrar a la final després de marcar el tercer millor temps amb un crono de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. La sentim.
Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada, así que muy contenta y a lucharlo. Quizás récord de España es hablar mucho, pero estaría bien estar cerca. Ya con la marca que me he hecho hoy estoy muy contenta, muy satisfecha, así que a disfrutarlo y ya.
Estela Tonrat lluitarà avui hora baixa per les medalles. I avui ha arrencat la regata Illes Balears Clàssic al Club de Mar de Palma, la primera cita del calendari a les Balears de la gran competició de vela clàssica amb 39 embarcacions inscrites, que finalitzarà el 15 d'agost a la Badia de Palma. Sentim José Luis Arrom, director general del Club de Mar Mallorca.
Que després de 5 anys d'obra i de fer tots els edificis nous, etc., doncs avui aquesta edició és la primera que podem acollir a tothom i podem ensenyar les instal·lacions acabades i poder disfrutar i gaudir d'aquestes instal·lacions de tots els participants. Així és que estem hiperorgullosos i molt satisfets de la feina que hem fet aquí.
I també en vela, la Copa del Rei ens ha deixat una campiona. Maria Bové, en l'embarcació baleària, ha aconseguit el títol per quarta vegada. Bové ha passat avui pel micròfon d'IB3 Ràdio del programa Esport 3 per explicar les seves sensacions.
Pues jo crec que aquesta edició és la més tranquil·la que hem tingut de totes i ho hem agraït moltíssim perquè hem pogut arribar a les finals amb bastant avantatge en quant a punts i jo crec que ens ha deixat afrontar les finals supertranquil·les, no com l'any passat, que l'any passat, per exemple, vam tenir unes finals molt complicades. Enguany, jo crec que el fet de treure punts anava més tranquil·les i vàrem afrontar el darrer dia, pues, anant-te-lo segur, fent les coses simples.
I acabam amb piragüisme. Tres medalles d'or posen el punt i final a una gran temporada per als joves palistes del Club Marítim de Mahó al Campionat d'Espanya. Claudia Cook i Marcos Pons són dos dels joves palistes del Club Marítim de Mahó que han aconseguit una de les tres medalles d'or al Campionat d'Espanya.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. En 17 minuts arribem a les 3 del capvespre, fem una petita aturada i en tornar seguim el repàs a l'actualitat del dia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Queda un dia per l'eclipsi, ja ho sabeu, i un dels aspectes que preocupen més emergències de cara a aquest fenomen extraordinari és el mapa d'alerta per foc. Està tot en vermell i no us peri cas, això vol dir que està en risc màxim.
Fa molta calor, hi ha molta humitat i, per tant, està prohibit cremar, tot i tenir-ne autorització a manco de 500 metres de terreny forestal. I demà serà exactament igual, amb l'alerta foc 4 a tots els racons de les Balears.
Precisament les altes temperatures són al darrere dels talls de subministrament elèctric que s'estan produint els darrers dies a diferents punts de l'arxipèlag, segons el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Balears. Per exemple, a la barriada de Pere Garau, de Palma, on una plataforma veïnal reclama reforços en l'estructura elèctrica.
D'ençà del 20 de juliol, Pere Garau ha patit diverses aturades de llum, la darrera aquest cap de setmana. Uns talls que el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Balears relaciona amb la calor. Asseguren que hi té molt a veure perquè amb les altes temperatures els cables tenen dificultats per evacuar la calor que produeixen. El degà del col·legi, Mateu Oliver, explica que aquestes incidències es produeixen per l'elevat consum a causa de la calor, l'increment de la població i que els grans consumidors no tenen limitadors de potència.
Hi ha una sobreexplotació i el cable no pot admetre més intensitat de la que ha definida per seguretat. Per tant, pues, salten les proteccions.
Els veïns del barri es mostren molestos per aquesta situació, reclamen solucions i que renovin les infraestructures elèctriques.
Todos los transformadores que por aquí son muy viejos ya. Entonces, hay concretamente el que hay en la esquina... Desde que yo estoy aquí, que llevo 31 años en la barriada, lo he visto ya dos veces salir ardiendo. Entonces creo que están obsoletos y que habría que cambiarlos. Y con la demanda que hay este año de electricidad por el calor, pues...
Varen dir que és que hi ha moltes aires acondicionats, hi ha molt de ventiladors, i això afecta. Però, bueno, hem de posar qualque solució, perquè el que no podem estar és amb aquesta calor sense ventilador o sense aire.
Lo que me extraña es que no afectará a todo Palma, porque estos calores no son normales, ¿me entiendes? Lo normal es que pasen cosas como esas. Eso, no, eso sí es normal.
Precisament, la plataforma Flipau amb Pere Garau els anima a presentar reclamacions davant les comercialitzadores elèctriques amb la data, hora i durada de cada tall. Exigeixen un reforç urgent de la xarxa elèctrica i que l'administració s'impliqui perquè es faci realitat. Isabel Risqués és membre de la plataforma.
Lo que no es de cajón es que una sobrecarga en un barrio tan poblado que una empresa... tan potente que tenga que suceder esto.
Endesa, per la seva banda, explica que s'han produït diverses avaries de cables subterranis. Asseguren que els talls es deuen a maniobres per aïllar la zona afectada, reparar-la i després tornar a la normalitat. Pel que fa a l'Ajuntament de Palma, l'Àrea Municipal d'Infraestructures ha sol·licitat oficialment i per escrit a la companyia informació sobre les diverses avaries produïdes en aquesta zona de la ciutat.
Centenars de persones romanen a Ceuta després d'haver-hi entrat de manera irregular i massiva els darrers dies de juliol. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que totes aquestes persones acabaran sent retornades al Marroc.
Y sobre los plazos de devolución, evidentemente hay sentencias judiciales, la legislación española que hay que cumplir y que hay que respetar, pero la voluntad, evidentemente, es que Ceuta recupere su normalidad lo antes posible. Y la voluntad, por el otro lado, por el lado de Marruecos, que ha quedado constatada desde las primeras horas en las que se hicieron devoluciones, y ayer lo volvió a reiterar su ministro de Justicia, es que todos ellos regresen lo antes posible y que Ceuta pueda recuperar su normalidad previa a la entrada lo antes posible.
Álvarez ha demanat a la Unió Europea que se solidaritzi amb la frontera i reforci el suport a l'Estat. D'altra banda, el Marroc reclama a Espanya el retorn de tots els menors no acompanyats que romanen al territori espanyol.
La petició inclou tant els que varen arribar recentment a Ceuta com els menors que ja estaven acollits anteriorment en altres punts del país. El Ministeri de Justícia del Marroc ha anunciat que els reclamarà per les vies legals i política. El govern espanyol recorda que la legislació impedeix una devolució col·lectiva i obliga a comprovar les circumstàncies familiars i personals de cada infant o adolescent.
A la península i al Manco, quatre grans incendis actius. En aquesta hora el foc a Huelva no dona treva i encara està fora de control després de 5 dies d'haver-se declarat ja calcinat més de 25.000 hectàrees de bosc.
Avui s'han tornat a ampliar els mitjans de lluita contra incendis sobre el terreny i hi ha més de 500 efectius fent-hi feina. Encara hi ha 681 persones desallotjades. Osca s'han cremat 3.600 hectàrees i hi ha 170 persones evacuades. Mentrestant, a Segòvia, que ja han pogut tornar a les seves llars a Vegas de Matute i Los Ángeles de San Rafael, i a l'incendi de Tíric, a Castelló, que ha quedat estabilitzat després d'afectar 810 hectàrees durant els 3 dies en què ha cremat. Els incendis de Murcia i Galícia estan en vies de ser controlats.
Un home de 59 anys ha estat detingut per la Policia Nacional a la localitat malaguenya de Sant Pedro d'Alcántara després de confessar que va matar la seva parella, una dona de 35 anys.
El Servei d'Emergències 112 Andalusia va rebre l'avís sol·licitant assistència urgent per a una persona agredida. En arribar els agents al domicili, l'home va confessar el crim de manera immediata. Malgrat la intervenció dels serveis sanitaris, no es va poder fer res per salvar la vida de la víctima, qui presentava múltiples ferides per arma blanca. Es dona la circumstància que la dona és trans i no figurava inscrita com a dona al registre civil, per això es considera un cas de violència masclista i violència domèstica i no de gènere.
I l'expresident de Síria, Bashar al-Assad, ha estat condemnat en rebel·lia per un tribunal de Damasc a pena de mort, juntament amb altres 8 exresponsables del seu règim. Tots estan acusats d'assassinat premeditat, tortura i crims de lesa humanitat.
La sentència ha estat emesa durant la nova sessió del judici en el 4th Tribunal Penal de Damasc, segons l'agència de notícies oficial Sana. Es tracta de la primera condemna contra l'exmandatari sirià que va fugir a Rússia per crims comesos durant el conflicte al seu país.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les 250 bicis recollides a Eivissa per l'empresària Alba Pau han arribat ja al Senegal. La seva destinació era l'escola Mari Pau Lapic, gestionada per monges espanyoles. Els infants del centre ja les poden emprar. És una informació de Gemma Guasc.
Els boixos de l'escola ubicada a Sangué, la regió senegalesa de Tiers, han rebut per fi les bicis de segona mà que han estat recollides a Eivissa. L'alegria dels infants que es pot veure als vídeos i fotos enviats per Alba Pau paga la pena. Ha estat un periple complicat per a l'empresària, alma mater d'aquest projecte solidari, que s'ha trobat amb traves diplomàtiques que han endarrerit 10 mesos l'enviament de les bicis per les restriccions del país a l'entrada de productes de segona mà. Les bicis han estat donades a Eivissa i revisades i arreglades hores abans que les carreguessin el contenidor que va arribar a l'escola del Senegal dilluns. Poden tenir un impacte positiu molt important per als infants, alguns dels quals posen una hora i mitja per arribar caminant a l'escola, on aprenen, però també accedeixen a menjar calent.
I del Senegal anem a Tunísia, perquè l'Assemblea de Cooperació per la Pau hi està duent a terme un projecte perquè les dones rurals passin de ser el col·lectiu més vulnerable del sector agrícola a agents del canvi. Ho fan gràcies al Pla de Cooperació per al Desenvolupament del Govern, que hi ha portat 125.000 euros.
Des de 2024, l'Assemblea treballa amb 4 comunes d'agricultores tunisianes. Tot i no ser les propietàries dels camps, sí que són les que hi prenen les decisions. L'objectiu és formar-les en aprofitament de recursos i gestió econòmica perquè les explotacions siguin rendibles en un context de desigualtat social. Ho explica la responsable de l'àrea del Magreb de l'associació, Anna Rispa.
I tenim algun comú que és el Mediterrani. Tenim reptes similars com, per exemple, fer front al canvi climàtic, buscar estratègies de resiliència, també hi ha tot el turisme. Són com blocs de formacions, no? Hi ha les formacions per la millora del producte, de productivitat o de qualitat, etc. Les formacions de gestió. Hi ha una parcel·la de drets, o sigui, hi ha tot un treball de drets que es fa amb les dones, de reconeixement dels seus drets, de l'accés als seus drets.
Aquesta ha estat la primera fase del projecte, que la seva tècnica Trini Blanc ha valorat com molt fructífera. Ha destacat que ja hi ha hagut canvis visibles en la gestió d'aquests recursos i que ara la mirada està en començar una segona fase.
Una de les coses que és molt important és la visibilitat que estan tenint aquestes dones des de la pròpia comunitat. Ara són dones que prenen decisions de manera comunitària. Ens agradaria molt poder presentar una segona fase.
D'aquesta manera, la intervenció combina la perspectiva feminista, la transició ecosocial i l'economia social i solidària per enfortir aquestes organitzacions i el seu paper dins les comunitats.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Des del segle XV fins avui mateix, l'evolució de la folia, una de les estructures musicals més antigues de la tradició ibèrica i europea, serà l'eix que conformarà el concert del Quintet de Metall Cambras dilluns que ve al claustre del seminari, dins del marc de la 54a edició del Festival de Música d'Estiu de Ciutadella. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Parlem de l'oportunitat d'escoltar aquest Quintet de Metall que ens proposa un viatge en el temps a través de la música, una mirada que l'entén com un procés continu de transformació en el qual la tradició es reinterpreta des del llenguatge més contemporani. I tot amb una primera inspiració, les foliations, les reinterpretacions modernes que en va fer Jan Bach. Ens ho explica Maria Cervera, que és trompa de l'agrupació.
Aquest és el fil conductor de tot el programa i veurem com en Jan Bach agafa aquest tema i el varia de moltes maneres molt divertides i a la vegada també incorporarem altres compositors, com puguin ser des de Lulí fins a una compositora actual, que és Garazzi Zabaleta, i fins i tot Manuel de Falla, com aquests compositors també han tingut aquesta relació amb la folia.
Cambras arriben a Ciutadella com a guanyadors del Premi Ensemble Emergent de Fes Clàssica, el que els ha permès fer una gira per alguns dels festivals més importants del país, entre els quals el de Menorca.
Una jove eivissenca ha guanyat la darrera edició del certamen Cinebase de la prestigiosa Escola Superior de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Competia amb més de 200 aspirants amb un curt que ha rodat al Japó, Alberto Ferrer.
A Hana Oyama Sánchez li encanta el cinema.
Em vaig adonar que era el que m'agradava fer i doncs no he parat.
Així que si ha de presentar un treball de biologia, entrega un curtmetratge. Ho en fa un altre per mostrar l'anglès que ha après aquest curs.
We didn't know where he came from and what his intentions were.
Així que aquest estiu està encantada amb les dues setmanes que passaran dinsant-se al món del setè art a un dels centres més prestigiosos de tot l'estat, l'ESCAC, encara que Nahana l'acaba de descobrir.
Però ara que m'ha donat que és una escola de bastant prestigi, doncs que és una molt bona oportunitat per a conèixer gent que té la mateixa passió que jo.
Competia amb Heikosen, una història sobre realitats paral·leles.
Quatre nens de l'escola secundària que comencen a viatjar inconscientment per realitats paral·leles i doncs tot allò els porta a la confusió, al no saber on estan, quan estan, amb qui estan.
Yukira!
És amb el que ha guanyat el Cine Base en la categoria de l'alumnat de tercer i quart d'ESO, el curs que acaba de completar.
Primer vull fer batxillerat d'arts. No m'agrada estudiar i m'agrada l'art en si, així que crec que m'ho passaré molt bé.
I després? Encara no ho sap, però segur que estarà vinculat al que més li agrada, l'art i el món audiovisual.
Vull anar a l'universitat més que per estudiar, per l'experiència en general.
I arribem a les 3, Sandra, parlant de dansa, dansa a Menorca.
Sí, on una seixantena de ballarins d'arreu de l'Estat protagonitzaran des d'avui l'onzena edició del Festival Menorca en Dansa. Allà es combinen matins de formació i tallers amb mostres gratuïtes de dansa professional a l'aire lliure. Parlem d'un dels esdeveniments culturals imprescindibles de l'estiu menorquí, Laia Santana, que és coordinadora d'aquest festival.
Parem moltíssima gent, com cada any, també. Així que sí, és molt bonic perquè cada any va rotant també la gent que va venint, no? I aquest any ens ha passat una mica de canvi transgeneracional, no? També, doncs, de gent que venia altres anys, que havia repetit molts anys, aquest any hi ha gent nova, també, i alguns d'altres edicions.
Són les 3, moment per repassar els titulars més destacats de la jornada, aquesta jornada prèvia a l'eclipsi solar total, en què ja ha començat el desplegament de controls. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. En el marc del pla Eclipval ja hi ha desplegament de policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Protecció Civil i agents de medi ambient a diferents punts de les illes. Demà, a partir de les 10, s'intensificarà aquest dispositiu amb un control exhaustiu de totes les carreteres afectades, les zones de risc i les zones segures d'observació. Tot el dispositiu està coordinat des del centre d'emergències 1-2, però també hi haurà un lloc de comandament a Menorca, a Eivissa i Formentera. Pablo Garriz és el director general d'emergències.
Ja tenemos una parte del operativo controlando el territorio, evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también que mañana tendrán restricciones.
Tot això quan acabem de saber que s'eleven a 169 el nombre de persones que han perdut la vida fins al moment a causa del terratrèmol de Colòmbia.
El país ha decretat l'estat d'emergència i l'exèrcit s'ha desplegat amb més de 200 especialistes. La comunitat internacional ja comença a enviar ajuda urgent. Els punts més afectats són Pereira i Cali. Precisament a l'informatiu matí hem pogut parlar amb Norbey Andrade, colombià resident a les Balears, que justament es troba a Cali.
Bueno, ya el susto ha pasado. Fueron tres minutos que no se los deseo a nadie. Es relativamente fuerte lo que vimos, rescatando gente, como se dice, con las manos.
Els titulars d'avui dimarts passen també per la investigació per malversació al vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.
La Fiscalia ha obert diligències al dirigent de Vox, Pedro Bestard, després de la denúncia presentada pel grup socialista del Consell de Mallorca en relació amb l'ús fraudulent de cotxes de la institució insular. El PSOE considera que els fets atribuïts en aquest alt càrrec podrien ser constitutius de malversació de cabals públics continuada, prevaricació i també falsedat documental.
El GOP alerta el govern d'un augment de les emissions contaminants a la central tèrmica del Port de Mahó.
L'entitat ecologista ha demanat a la Direcció General d'Energia del govern que inspeccioni aquesta central elèctrica del Port de Mahó perquè asseguren haver detectat un increment evident de les emissions contaminants en les darreres setmanes. Aquesta petició demana que revisi el funcionament de la central per si hi ha incidències en el combustible o també a la seva combustió.
L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa reobre el bany la platja d'Escodolà.
El tram a l'altura del torrent de Sa Font s'havia tancat el passat divendres per la presència d'enterococs i aigües fecals. Es va tancar el mateix dia en què es va conèixer la denúncia contra Aena per vessaments de fecals al torrent. El consistori mantindrà el control de qualitat de les aigües de bany en aquesta zona durant les properes setmanes.
Tot això quan la calor no dona treva, encara es manté en avís groc bona part de l'arxipèlag, on el risc de foc, a més, es troba en nivell màxim, està en vermell. Hi ha moltíssima humitat i, per tant, està prohibit cremar, tot i tenir una autorització a manco de 500 metres de terreny forestal. Hem de dir que demà serà exactament igual, amb l'alerta foc 4 a tots els racons de les Balears. Així arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara Ivetra Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a Ivetres Notícies.